Quantes vegades hem dit que després de la tempesta ve la calma? Una frase que avui no serveix, perquè el que tenim després de la Dana, que encara cueja, és dolor. Quan hagi passat, quedarà encara el dolor de moltes famílies que han perdut persones estimades o propietats, o que han patit una angoixa extrema durant unes hores molt fosques. El que tenim també després de la tempesta són moltes preguntes i potser també algunes lliçons. Per això avui fem el Catalunya Nit des de València, un informatiu especial dedicat a la pitjor catàstrofe que hagi causat un temporal a Espanya aquest segle.
Catalunya Nit.
95 persones mortes, 92 al País Valencià. És el balanç que encara és provisional de víctimes. Queden desenes de desapareguts, persones incomunicades. Paiporta és segurament la població més afectada. Endinsar-s'hi impressiona. Si s'hi entra de nit, com hem fet nosaltres fa una estona, les persones es distingeixen només per les llumetes que ballen. És la il·luminació dels frontals i dels mòbils. Tot està cobert de fang, cada passa s'enfonsa en la brutícia. I els cotxes s'amunteguen allà on els ha aturat algun obstacle, en fanals, en senyals de trànsit o fins i tot a l'interior d'algun edifici. Hem conversat amb diversos veïns. Les cares són un poema, porten l'ensurt i l'esturament a sobre. Costa de creure el que els ha passat.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Sou d'aquí, de Paiporta?
Sí.
Viveu aquí, en aquesta avinguda?
Vivimos ahí, en la calle Jaume I, sí.
Molt bé. Explica'ns una mica quina situació teniu.
És indescriptible, o sea, hay que verlo. Es tremendo, el barranco ese se desbordó. Inundó casi metro y medio de agua toda la población de Paiporta. Estamos hablando de que es una población de más de 25.000 habitantes, que está pegada a Valencia capital, una ciudad enorme. Llevamos con una total desinformación desde ayer. Todo esto pasó sobre las 8, nos quedamos sin luz, sin agua, no tenemos conexión a internet, no tenemos acceso a los medios, nadie nos dice nada, no hay ninguna previsión de cuándo va a volver nada. Y lo peor de todo es que hemos preguntado a la policía, claro, están sacando cadáveres de debajo de los coches todavía. Entiendo que no se están ocupando de otras cosas porque prima el rescatar todavía a las personas y el sacar a gente pues sepultada, en fin. Horroroso, devastador, ha arrasado con todo el agua y la verdad es que es una impotencia increíble.
No sé si ara tenen menjar, aigua, aliments suficients.
Han abierto todos los supermercados, pero no se ha hecho de forma organizada. No hay servicios de emergencia y un poco protección civil organizando una entrada y que cada uno pueda coger un poco. Es a lo loco, el supermercado está arrasado, todo el mundo coge incluso cosas innecesarias. Unos no miran por otros, la realidad es que es así. O sea, yo cojo 10 packs de jamón york y si a ti te queda bien y si no también, en fin, pero entiendo esa desesperación también.
O sigui, la gent entra al supermercat i agafa el que troba, però estem parlant de pillatge o la gent paga el que...
No se paga nada, el supermercado está abierto, aquí no ha venido nadie a trabajar hoy. Mi padre necesita una insulina, tenía insulina suficiente, pero teme que por no estar refrigerada, porque llevamos ya 24 horas sin luz, pues se le vaya a echar a perder. Y ha ido al centro de salud, el centro de salud está destrozado. O sea, ahora mismo aquí te pasa algo y es una desgracia porque es complicado salir de aquí. No hay recursos tampoco sanitarios en el centro de salud ni nada, por lo menos esta mañana. Yo no sé a lo largo del día cómo ha ido.
Estem envoltat de cotxes que han quedat encallats en senyals.
Todo farolas, los contenedores, los coches todos apilados, los comercios, todos los bajos. Todos, o sea, yo tengo un balcón que daba una calle y era horroroso y el ruido tan devastador que hacían los coches cuando se apilaban, los escaparates, los cristales, las persianas cuando se rompían, era algo de verdad. Pasé mucho miedo. Hubo una hora que pasamos un miedo horrible porque es que yo creía que hasta las fincas se podían derrumbar, ¿eh?
Veig que està amb la seva filla. No sé si això vostè tem fins i tot que us quedi un trauma difícil de superar aquí.
Tengo otro de 17 años que está ahora mismo bastante más afectado que la pequeña que tiene 12, porque no ve forma de que esta población se levante a corto plazo de tiempo. Es que va a ser difícil que puedan volver al instituto y que puedan volver al colegio. Incluso aquí no podemos hacer nada, no hay comercios, o sea, esto no se va a restablecer de una forma tan inmediata ni tan fácil.
¿Es plantegen marxar d'aquí?
No, mi casa está aquí, y tengo a mis padres aquí, de hecho iba a verlos porque no tenemos móviles, llevamos ya más de 24 horas, más o menos ahora hace las 24 horas que estamos sin luz, cuatro móviles que tenemos en casa, apenas le queda un 15% de batería a ella, y además da igual porque no hay cobertura, no puedes establecer comunicación, y yo tengo a mis padres aquí que viven en esta finca, y voy a verlos porque esta mañana hemos venido temprano, pero ya no sé nada de ellos desde esta mañana, y voy a ver com estan.
Ara ja els deixarem que hi vagin. No sé si vostè s'imaginava que això podia arribar a passar o què ha passat que s'hauria d'haver fet millor.
A ver, a mí me llamó mucho la atención la forma en la que subió tan de repente el cauce del río y desbordó en menos de una hora en toda la población. Jolín, es una población, ya te digo, grande. Claro, fueran las 7 de la tarde, estaba la población en plena actividad, la Academia de Inglés dando clase, en fin, claro, los comercios abiertos, la peluquería, todo. Y en un momento, o sea, se lió una, empezó. De hecho, se puso un coche de policía ahí como diciendo no pasar, que el barranco se va a desbordar. Y fue ponerse y a los 20 minutos se tuvo que quitar porque es que empezaron a venir ríos y ríos. Por todas las calles de agua empezó a subir, ya empezaron los coches a apilarse, los comercios a romperse, en fin.
¿Y no havíeu rebut cap alerta abans que això podria ser així?
No. Lo único que se dijo a través del canal este de WhatsApp del Ayuntamiento de Paiporta es que se cerraban polideportivos, que no habían actividades deportivas, parques, etcétera, etcétera. Pero no avisaron de se va a desbordar el barranco en ningún momento. Cuando avisaron, ya estaba prácticamente desbordado, vamos, ya teníamos el agua encima.
Parlo en nom de moltes persones quan us diem una abraçada ben forta i tant de bo que això millori aviat.
Muchísimas gracias y gracias por estar aquí y contarlo y que la gente se entere, porque ya te digo, no tenemos acceso a los medios de comunicación desde ayer a las 8 de la tarde, que se fue la luz. Claro, ya no hay ni una puñetera radio que funcione con pilas ni nada, o sea, parece mentira que en el 2025 que vamos a entrar se vaya la luz y no tenemos agua, o sea, no tenemos agua corriente tampoco. Porque claro, entiendo que porque como funciona todo con las bombas eléctricas o qué sé yo, no lo sé, pero estamos también sin agua y parece mentira, ya te digo, que estamos hablando de una ciudad como Valencia capital y aquí no sé, no haya venido alguien de verdad a repartir comida o a informar o a decir un poco en qué situación nos encontramos y cómo están el resto de poblaciones, porque es que yo no sé cómo están el resto de poblaciones, no sé cómo está Catarroja, no sé cómo está Silla, Picaña, entiendo que estarán más o menos igual, pero Valencia sé que no está afectada. No sé, ¿está afectada València, lo sabéis?
Nosaltres hem passat per València i no està gaire afectada València comparat amb això, no?
No sé, ja no sé què més contaros.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies, gràcies.
Com es diu vostè?
Eva Maria.
Com han passat la nit aquí?
Pues molta por, moltíssima por. I res, això no s'ho esperàvem. La meva filla se riu perquè se fica nerviosa, és normal. Tot el que ha passat així, vamos, això no s'ho imaginàvem mai en la vida, que mos anara a passar a nosaltres. I què més vols que te diga? Que estem pues, tot el dia plorant, molt disgustades, havent perdut els cotxes i moltes coses.
Ara veig, per exemple, aquí al costat nostre tenim cotxes apilonats fins a tres files de cotxes, cotxes a dintre de les botigues, tot enfangat. Costa d'imaginar quan tornarà la normalitat aquí a Paiporta.
Pues la policia mos ha dit esta esprà que van a tardar uns dies perquè se normalitzi tot.
I com s'ho faran, sense aigua, sense llum?
Pues a base de garrafes d'aigua, que hem estat anant als supermercats, que mos han donat permís, hem agarrat lo bàsic, pues lo bàsic, menjar, paper, aigua, llet, lo bàsic. I en això se tenim que apanyar fins que se normalitzi tot.
Han tingut alguna pèrdua, vostès?
Nosaltres, i el meu fill, el cotxe, novet, un BMW, i el meu cotxe, un todoterreno, també, els cotxes feix pols.
La família, per això, tothom està bé?
Gràcies a Déu, sí, estem tots bé. Ho passarem molt mal ahir, perquè anarem a treure els cotxes del garatge i mos pilla. Cada vegada anava pujant més l'àvia del barranc i mos pilla la meva filla i el meu fill i a mi, per ahir. I dos veïns que mos veren, mos ajudaren, entre el meu fill i dos veïns, pues anarem a casa i ho passarem molt mal, molt mal, molt mal. Però bueno, gràcies a Déu estem bé, que és lo principal, i anem a esperar a veure el que passa, Déu dirà. En mans de Déu estem.
Una abraçada ben forta. Això és el que ens explicaven fa molts pocs minuts des de Paiporta, on ahir vam viure un autèntic calvari i on avui els costa creure el que els mostren els seus ulls, com han quedat els seus carrers. Són les 10 i 11 minuts, ets a Catalunya Ràdio, som a València, comencem un Catalunya Nit especial. El pitjor a hores d'ara, esclar, la xifra de víctimes mortals són 95, 92 de les quals aquí al País Valencià, dues a Castella-La Manxa i una a Andalusia. Són dades encara provisionals de l'últim balanç oficial, que es preveu que continuarà augmentant perquè continua el procés d'aixecament i identificació de cadàvers. I aquí s'hi ha de sumar un nombre encara que pot ser molt gran de persones desaparegudes. Tot plegat, com dèiem, i a causa de la gota freda més devastadora que recorda el País Valencià, que ja s'ha convertit en un dels pitjors desastres naturals de la història d'Espanya. Anem ara cap al Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat Valenciana, a l'Eliana. Connectem amb el nostre enviat especial, Miquel Jarque. Bona nit.
Bona nit, Manel.
Des d'aquí, des d'on ets tu, des d'aquest centre on es coordinen les emergències, quina és la radiografia que s'ha de fer d'aquesta catàstrofe?
Doncs mira, possiblement la que he rebut ha estat una fotografia parcial i mira, diré que també els polítics hem sortit els periodistes amb una mica decepcionats, perquè hem sortit amb moltes preguntes, no han volgut contestar gaires. Encara queden 115.000 persones sense llum, i això vol dir que, com tu has pogut comprovar, doncs fallen les comunicacions, també hi ha persones sense aigua potable. Aquí no ens han pogut detallar ni tan sols quants ajuntaments, quantes persones. Sí que ens han dit que s'han fet 70 evacuacions aèries i 200 rescats terrestres, i segons Carlos Mazón, que és el president de la Generalitat Valenciana, ja no queden persones aïllades i tothom ha estat rescatat de les teulades o dels terrats. Això, malgrat les víctimes.
Ratificar en el último parte de víctimas fallecidas de 92, según los datos que nos ofrece, ya certificados la propia Guardia Civil, y que ya se está empezando, gracias al protocolo de víctimas múltiples que ya anoche se activó, a los levantamientos legales de los cuerpos.
Uns aixecaments de cadàvers que s'estan fent amb una vintena de forenses de les Illes Balears, Múrcia i Madrid, que s'han desplaçat aquí, al País Valencià. S'han unit els 9 equips activats per l'Institut de Medicina Legal i Forense de València, i es desplacen per tot el territori i fan els aixecaments dels cadàvers. Un cop els fan, les comprovacions al lloc dels fets, doncs es traslladen els cossos a la Ciutat de la Justícia de València.
I no sé, Miquel, perquè venim cap aquí i el poc desplaçament que he fet he vist molts cotxes encara als vorals de les carreteres, però no sé si encara queden persones atrapades a les carreteres.
Doncs mira, aquí tampoc ens acaben de quadrar les xifres, perquè es veu que aquests cotxes no estan comptabilitzats dins d'aquest balanç, diguem-ne, positiu, que s'ha dit que ja està tothom rescatat. Aquí la Guàrdia Civil ens diu que hi ha 5.000 vehicles bloquejats. La Guàrdia Civil calcula que unes 1.200 persones estan atrapades entre les autovies A7 i A3. I tot això enmig de parets de cases rebentades, plantes baixes anegades, la zona de la Horta costa sud està molt afectada, es veu des de la carretera. És un fangar i només la Guàrdia Civil diu que ha rescatat 2.500 persones. Per poder actuar als serveis d'emergències, la delegada del govern, que també ha comparegut en roda de premsa, Pilar Bernabé, demana que es deixin lliures les carreteres.
En estos momentos los efectivos de la unidad militar de emergencia se van a centrar fundamentalmente en la búsqueda de personas, pero también en todo lo que son las infraestructuras. Vamos a poder empezar en la medida en que primero atajemos la emergencia principal, que son las personas.
Aquí, a banda de reunir-se als serveis d'emergència, també hi ha hagut una reunió de la Junta de Portaveus de tots els grups amb representació al Parlament del País Valencià. Tots els grups del Parlament han coincidit a no fer sang, però la gestió del govern valencià realment està molt qüestionada i es retreu, per exemple, que no es va avisar amb prou temps a la població. I aquí el president no ha fet autocrítica. Demà, això sí, aquí s'espera la visita de Pedro Sánchez, que avui ha decretat 3 dies de dol i que demà s'espera anunciï un pla d'ajudes.
Clar, són moments molt difícils, és difícil fins i tot davant del que està patint molta gent demanar gaires explicacions, però és veritat que molta gent es queixava i es queixa que aquestes alertes van arribar molt tard, si és que van arribar. Moltíssimes gràcies, Miquel Jarque, per aquesta informació.
Gràcies, bona nit, Manel.
I afegirem que el govern espanyol ha reunit el comitè de crisi per fer front a aquesta dana i, segons fonts del Ministeri de l'Interior, el País Valencià i Castella-La Manxa ja han superat el punt màxim de gravetat que hi havia i ara la preocupació se centra sobretot a Andalusia, en determinades àrees de Cádiz i també Sevilla.
Bueno, total, a mi me toca. Lorena, trau el cotxe, que és plena d'aigua.
Aquesta és la gent de la ciutat de Paiporta, a uns 5 quilòmetres al sud de València, i hem de dir com de curiós és fer un trajecte de 5 minuts i que canviï tant el paisatge. Aquí a València, on estem ara mateix, sembla que la ciutat no hagi estat gens afectada, i només aquests 5 quilòmetres, aquesta zona que s'ha convertit en la zona zero de la tragèdia, amb més de 40 víctimes mortals i molts danys materials. El José Antonio Muñoz i la Maria Costa, que fa 24 hores ja que són aquí al País Valencià, han recorregut els carrers d'aquesta localitat de la comarca de l'Horta. Maria Costa, bona nit.
Bona nit.
Què és el que heu vist, què us heu trobat?
Doncs l'última cosa que ens hem trobat és a Paiporta, on hem passat hores aquesta tarda. Tu mateix, Manel, ho has pogut veure. Centenars de cotxes amuntegats. És bastant... no curiós, no? Però bastant clar que no estem parlant de desenes de cotxes, estem parlant de centenars de cotxes, i si se'ls ajuntem estem parlant de milers, sí, de cotxes. Fins i tot hi ha, vaja, ho deus haver vist, pisos, 3 pisos consecutius de cotxes, una sobre de l'altra. Una imatge que ens ha cridat molt l'atenció és que hi ha carrers taponats, és a dir, carrers que ni tan sols veus als laterals de les cases, perquè potser hi ha una cinquantena de cotxes, sí. Doncs això, amuntegats. Els cotxes és una de les coses que més es fa visible, s'ha fet visible des de primera hora del matí, la quantitat de runa que ha arrossegat. En un poble hi havia literalment un contenidor d'un tràiler que travessava un pont d'un cantó a l'altre. Han aguantat els fonaments, però la carretera ha desaparegut i aquest tràiler ni tan sols era d'aquest municipi. Ha vingut arrossegat de molts barrancs. Veiem que són moltes poblacions en què hi ha molts barrancs que s'alimenten l'un de l'altre. El riu principal, el Xúquer, l'afluent, el Magre, i llavors hi ha molts barrancs. Clar, en molts pobles, que això ens ha sorprès molt, no hi va ploure pràcticament ahir. I els veïns és això el que se'n feien més creus. Com pot ser que a casa meu no hagi pràcticament plogut i al cap d'hores passés tota aquesta tragèdia? El nivell de l'aigua és claríssim. En algunes poblacions potser l'alçada és d'un metre, però a Paiporta, per exemple, hi ha molts punts en què l'aigua tira 2 metres ben bons.
Sí, sí, per damunt de l'alçada d'una persona. I es nota també la força de l'aigua per arrossegar com arrossegava tot el que trobava al seu pas.
Ahir teníem molt clar la imatge d'aquell tornado, no? Sí. A les 7 del matí, quan s'ha començat a fer de dia, no? Quan ens hem trobat a la primera rotonda desenfiant una mica les autovies, perquè ens trobàvem, clar, amb els primers col·lapses, esquivàvem cotxes que estaven aparcats de qualsevol manera, cotxes que estaven fins i tot del revés. Una veïna ens explicava que havia aparcat el cotxe a una cantonada i no té ni idea d'on és. Probablement és a una població que està a 20 quilòmetres, perquè ja evidentment donava per perdut el seu vehicle. Molts altres veïns deien, això els hem preguntat, com pot ser que hagueu sigut capaços de localitzar el vostre cotxe? Doncs mira, perquè un veí el coneixia i l'ha acabat localitzant al boca a orella. Clar, la imatge més clara era avui moltíssima gent traient fang, per exemple, un net i la seva àvia, tots dos plegats, l'àvia, evidentment, des de casa, traient aigua des de la planta baixa, i el net feia, sobretot, la força major i traia tot aquest fang. Ens explicava això.
Bueno, pues llevando un poco de fang de les voreres, abriguentes, canaletes en les carrers, para que pugui entrar el desau i l'àvia. Desalojar un poquet, llevar obstáculos para que los coches que puguen eixir y ayudar a los veïns que puguen pues, a pasar por el millor puesto.
Una altra veïna, precisament a Paiporta, ens ha explicat quin era casa seva. Hi havia literalment un cotxe encastat a la terrassa i un altre cotxe encastat a un dels murs que donava a sota casa seva. Això ha fet que, com que el mur ha caigut, ha deixat tots els pilars al descobert.
Bueno, esa finca de allí donde ves el coche, bueno, la furgoneta empotrada y otro coche detrás, están los bajos reventados literalmente, no hay nada bueno. Y me queda lo de la entrada de la finca, que es el pilar.
I aquí és la part que tu també destacaves, Manel, al principi. Hi ha molta gent que aquesta tarda ha començat a enfadar-se. Gent frustrada, gent molt enfadada, perquè aquelles hores encara no havien arribat les autoritats. Aquesta veïna que estava corpresa, estava feta pols i estava sobretot enfurismada perquè encara l'Ajuntament no els havia ofert ajuda.
Estamos sin luz, sin agua, gente mayor atrapada que no nos traen ni una simple botella de agua. Yo he discutido todo por ahí con la policía, pero que sí, nos van a traer una cuba, pero ¿para qué queremos una cuba? Queremos agua, la gente mayor que les traigan agua.
I aquest veí, per exemple, de Picanya, una població que està just al costat en què la pluja, al costat de Paiporta, i en què la pluja realment s'hi ha acarnissat molt, veiem molta quantitat de cotxes i deien, explicava això, que al cap i a la fi considerava que hi ha un error de planificació urbanística, no és suficient. Molts veïns van decidir moure el cotxe a la zona més alta del poble. No ha servit de res, perquè això mateix ens explicava.
La gente se confió en traer los vehículos aquí, porque el punto más alto de Picaña es esta parte, que no esa parte de aquí de la vía no ha sido afectada. Cuando cruces la vía para allá no ha sido tan afectada como aquí. Entonces la gente a las 8:30 de la tarde empezaban a sacar los coches de los garajes, porque conforme venía la crecida la gente, claro, ¿a dónde vas? Al punto más alto. Da igual que lo parques aquí, que allí, que allá.
Da igual.
A la vista está.
I acabava amb aquesta reflexió. Ell deia, tinc 4 fills, el que em fa patir més no són els desperfectes materials avui, és què passarà amb els meus fills demà, la setmana que ve, van a escola, quin futur ens espera, no? Avui, evidentment, els ànims doncs, estan força baixos.
Sí, sí, perquè aquí de feina en aquests pobles, per tornar una mica a la normalitat, n'hi ha moltíssima per fer. Veiem els bombers com intentaven enretirar algunes de les coses que havien quedat al mig del carrer i, clar, t'imaginaves tota aquesta feina per enretirar un sol cotxe o un sol contenidor amb la quantitat de coses que hi ha. En fi, tindran moltíssima. I una altra cosa que volia apuntar també, que quan diem que recuperen el cotxe, que no s'imagini la gent que el cotxe està intacte, perquè realment molts dels cotxes estaven realment aixafats, que, com deia tothom avui, al final el cotxe ja passa a un segon terme, però són cotxes realment destrossats. Moltíssimes gràcies, Maria Costa, per aquesta, tota aquesta informació que esteu fent ara ja fa 24 hores. Queden centenars de damnificats per les inundacions del País Valencià que passen aquesta nit també als dos pavellons habilitats aquí a València per atendre la gent que s'ha quedat sense casa o que es va quedar atrapada a les carreteres i no té manera d'arribar a casa seva. Critiquen que no hi hagués prou efectius d'emergències per
per ajudar-los i que els avisos als mòbils saltessin quan el desastre ja era pràcticament inevitable i el tenien a sobre. Aquí a València, en un d'aquests pavellons, hi tenim els nostres companys, el Martí Cuní i la Montse Poblet. Montse, bona nit.
Hola, bona nit. Sí, estem al pavelló de l'Alqueria del València Bàsquet Club, que és un dels dos indrets habilitats per rebre les persones que s'han quedat sense casa o que es van quedar atrapats amb els cotxes a les carreteres dels voltants de València. Ens han dit que hi passaran la nit unes 150 persones, ahir n'hi van haver unes 200, molts encara estan en xoc i s'expliquen uns als altres el que van passar a pocs quilòmetres de València, atrapats a dins dels cotxes, amb l'aigua arribant-los al coll, amb onades que se'ls tiraven a sobre com si fossin tsunamis i amb uns equips d'emergència escassos i, segons ells, poc preparats. L'Antonio Soto és una de les persones que hi va passar per aquest mal tràngol. Ell és de Jaén, estava treballant a València i anava més o menys cap a aquesta hora, cap a l'hotel, on havia de passar la nit. Antonio, buenas noches.
Hola, buenas noches, Mosa, ¿qué tal?
Tú te quedaste atrapado dentro de tu coche en una de las carreteras próximas a la ciudad, en la pista de Silla. Entiendo que no había recibido ningún aviso de peligro de Protección Civil, que nadie te había dicho que era peligroso coger el coche a esa hora con esas lluvias y meterse en la carretera.
Sí, efectivamente. Bueno, yo volvía de Sagunto, dirección a Alfalfa, que es un municipio cercano a Valencia, y bueno, estaba atravesando la V30, que es una de las autovías principales, y ahí, bueno, pues nada, llegué y justo ya cuando cogía el desvío, pues me encontré varios coches que estaban, bueno, pues parados con las luces de emergencia, ¿no? Bueno, pues cuando llegué pensaba que era, pues, lógicamente, una pequeña congestión. Pero ahí fue cuando empecé a ver, me bajé del coche porque, bueno, no había ración de los coches y vi que venía una riada de agua. Pequeño, en principio, pero sí veía que era fuerte, ¿no? Que venía con fuerza. Y el río, pues, empezaba a tener un color muy oscuro, bueno, índice de que venía con cosas, pues, muy revueltas, ¿no? Con mucho barro. Y ahí fue cuando, bueno, pues entendí que las cosas no venían muy bien, ¿no? Entonces, bueno, pues mi decisión fue darme la vuelta. Sinceramente, darme la vuelta porque vi que bueno, que entendía que era una riada o que el río se va a desbordar, ¿no?
Si diste la vuelta, significa que te pusiste a conducir en contradirección.
Correcto, correcto. Por el arcén de la autovía, pues iba a dirección contraria a otros coches que venían, ¿no? Que supongo que pensaría que era un kamikaze, ¿no? Pero bueno, pues intentaba pitar y decirle a las personas que no se acercaran, ¿no? Y en ese momento nada, no había ninguna notificación de Protección Civil, nada.
¿Equipos de emergencia, bomberos, nada, nada. Guardia Civil?
Nada. Era, bueno, entonces, lógicamente, pero claro, los coches, por no ver nada, pues seguían y bueno, pues empezó a hacer una cola bastante, bastante importante, ¿no? Yo tuve la suerte de que, bueno, me pude, o mi intención también era alejarme lo más posible del río, ¿no? Porque entendía que era la parte más peligrosa y logré irme, pues, a la parte más alejada, en la autovía, pero llegó un momento donde esa autovía, pues, tuvo una pequeña inundación, el propio agua rompió parte de la autovía y se creó una inundación, con lo cual ya se cortó ahí que pudiéramos avanzar más, ¿no? Y bueno, ese fue uno de los grandes problemas porque se creó una especie de ratonera, o sea, era una cosa que estábamos atrapados, ¿no? En una parte era el río que venía con la riada y en la otra no podíamos salir porque ya estaba congestionada ahí la... En ese momento, que ya había pasado un buen tiempo, fue cuando recibimos la primera notificación por Protección Civil diciendo de que, bueno, que había alerta, que no se saliera de las casas, que no se cogieran los coches para hacer desplazamientos. Y, pero bueno, ya había bueno, una situación ya pues complicada, ¿no?
¿Y cuándo aparecieron los bomberos, la Guardia Civil? ¿Cuándo os vinieron a ayudar o cómo salisteis de ahí?
Bueno, yo creo que cada uno fue un poco su primera intuición, ¿no? De, oye, ¿qué hacemos, no? Ahí sí que empezaron a llegar dos guardias civiles, ¿no? Pero claro, al final, bueno, le preguntaba y ni ellos mismos sabían decirte qué es lo que teníamos que hacer, ¿no? Después llegó Protección Civil y lo mismo, y claro, uno te decía esto, el otro te decía lo otro, y bueno, yo personalmente yo entendía de que no había una coordinación, o sea, que no había un plan entre todos hablado, ¿no? De que si, oye, que quería, ¿no? En esa línea de trabajo. Entonces entendía que cada uno, oye, si cada uno te dice una cosa, esto no está coordinado, ¿no? Entonces yo tomé mi propia decisión, la verdad.
¿Qué
era,
fue?
Bueno, quedarme en el coche. Yo me quedé en el coche y porque bueno, todavía pues no se metía el agua en el coche y entendía que era la parte más segura, ¿no? Y luego aparte porque bueno, al lado tenía un muro de hormigón que contenía y sobre todo había un camión justo cerca y entendía que si se ponía la cosa pues muy mal, pues siempre tenía la posibilidad de subirme al camión y estar lo más alto posible, ¿no? De si el agua crecía, ¿no? Que a posteriori así fue.
Creo que pasaste unas 12 horas hasta que te acabaron rescatando. ¿Nos cuentas cómo acabó esto?
Sí, yo llegué al punto sobre, no sé, pues sería entre 7 y media, 8 menos cuarto, más o menos. Y pues mi rescate fue el último. Fuimos tres chicos que estábamos, que nos quedamos hasta el final. Y fue entre 6 menos cuarto o 6, ¿no? Aproximadamente de la mañana. De la mañana, sí, efectivamente.
Manel, ¿tens alguna pregunta a fer-li a l'Antonio?
No, simplemente, Antonio, no sé si alrededor tuyo viste si todo el mundo se salvaba, si había gente que se la llevaba al agua, si todo el mundo tuvo más o menos el mismo final y lo acabaron rescatando y saliendo de allí.
Sí, bueno, la verdad que hombre, se pasó una noche pues complicada, una de las noches que uno nunca piensa que va a pasar, ¿no? Y ve escenas que lógicamente pues yo creo que quedan en el recuerdo de uno pues para toda la vida, ¿no? Ahí se pudo ver pues una situación de caos total, donde bueno, pues lógicamente la histeria lo que hacía que cada uno pues corriera para un lado, sin bueno, sin una ninguna organización, bueno, pues familias con padres con hijos pues corriendo pidiendo auxilio, lógicamente pues vimos gente que lamentablemente pues la riada se la llevó, pues coches que también volcaron en el río. Fue una situación muy caótica, ¿no? Y vimos escenas que lógicamente pues, creo que solamente quedaron para las personas que estuvimos ahí y creo pues, que al final pues, te hacen mella porque sobre todo pues claro, te crea que la gente te pide ayuda, pero tú quieras ayudar, pero ves que es imposible, ¿no? Entonces, lógicamente, pues eso te afecta pues, y bueno, y nosotros que fuimos de las últimas personas que nos rescataron, pues prácticamente lo vimos todo y vimos escenas que lamentablemente pues no son fáciles de ver y que recordaremos toda la vida, ¿no?
Supongo, Antonio, que ahora antes de subir al camión, al coche, estarás más pendiente del cielo que nunca, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, ¿no? Creo que a ver, yo personalmente creo que se podía haber evitado mucho, mucho porque ya se sabía que iba a haber fuertes lluvias, tal vez, lógicamente uno no está preparado para algo así, pero creo que había que tener un plan entre todas las personas que fueron a ayudar, ¿no? Que yo lógicamente no digo que no tuvieran la mejor voluntad del mundo, lógicamente, y se jugaron su vida por ayudarnos, pero esa descoordinación también creó mucho caos en todos los que estuvimos allí presentes, ¿no? Y eso se transmitía y se olía que la gente pues se quejaba de eso, ¿no? Por ejemplo, un detalle, imagínate, toda la gente los cogieron y se los llevaron hacia un extremo de la autovía para sacarlos por un puente, está lo que podría haber mil personas o más, todos entre la riada, cogidos para que no se los llevara el agua, y cuando llegan allí, pues lamentablemente una parte pudo salir minoritaria, la otra parte ya había tanta agua que ya era un riesgo muy importante pasar por allí, y le hacen volver al punto de partida, ¿no? Entonces, claro, eso pues, creó un caos tremendo, ¿no? Entre las personas, ¿no? Sí, yo ahí, bueno, pues, decidí, lógicamente, yo mientras no entraba agua en el coche, yo decidí quedarme en el coche, ¿no? Y creo que al final fue la mejor decisión que tomé, porque, bueno, lamentablemente, bueno, lo vi, pero no tuve que pasar eso, ¿no? Hasta el último momento que ya me rescataron y, lógicamente, pues ahí se pasaron momentos pues, muy, muy tensos, ¿no? Porque además era cuando el agua pues estaba ya pues, muy elevada y tuvimos momentos tensos, pero bueno, gracias a la verdad que bueno, una actuación y además muy agradecido al cuerpo de bomberos que prácticamente se jugaron su vida por salvarnos, pues lamentablemente por nuestra parte pues tuvimos un final feliz, ¿no?
Muy bien, pues muchísimas gracias, Antonio, por contarnos tu testimonio y que tengas un buen regreso a casa cuando se pueda. Muchas gracias.
Pues nada, muchas gracias. Muy bien, buenas noches.
I a vosaltres també, Montse Poblet.
Molt bé, bona nit. De moment l'Antonio ara se'n va cap a dins del pavelló on estan repartint roba, donen menjar, tenen dutxes calentes i hi ha matalassos per tothom, per aquestes 150 persones aproximadament que avui passaran la nit aquí.
Molt bé, doncs Montse Poblet i Martí Cuní, moltíssimes gràcies per aquesta connexió. Una abraçada.
Bona nit.
I la Dana, que també ha provocat, com a mínim, dos morts a Castella-La Manxa i una a Andalusia, que està també en alerta vermella ara mateix, Cèlia Forment.
Sí, a l'Etur, a la província d'Albacete, s'ha localitzat el cos d'una dona que se suma a una altra dona de 88 anys que ha estat trobada morta a Mira, a la província de Conca. Mira i l'Etur són, de fet, els dos municipis on el temporal ha fet més mal de Castella a la Manxa. Això mentre es continuen buscant 5 persones desaparegudes. Quan s'ha fet fosc, els 3 drons de la Guàrdia Civil amb càmeres tèrmiques han continuat aquesta recerca. El president de la comunitat, Emiliano García Page, explica que la coordinació amb les altres administracions de moment és positiva i demana unió política en la reparació dels danys.
Los niveles de coordinación entre las distintas administraciones están siendo sinceramente muy eficaces, óptimos. Supongo que lo serán también a la hora de la reconstrucción, que va a necesitar bastante tiempo. Va a ser necesario el concurso de todas las fuerzas políticas y por eso le doy mucha importancia a que no solo en el drama estemos unidos, sino que lo estemos también en la reconstrucción.
Ara la zona que preocupa és el sud de la península, on s'ha conegut la primera víctima. És un home de 71 anys que ha mort a l'Hospital de Màlaga després d'haver estat rescatat a casa seva al municipi d'Àlora. El president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, avisa als ciutadans que cal ser molt prudent.
No acercarse o alejarse de los cauces de arroyos y ríos. No se puede estar próximo en estos momentos cerca de los cauces y ríos. Segundo, viajes que se tengan que hacer, salvo que sean absolutamente importantísimo y no se puedan prescindir de ello, que no se haga. Y, por supuesto, seguir todas las indicaciones de los servicios de emergencia.
Andalusia ha activat per primer cop el sistema d'alerta en mòbils a Cádiz, on s'espera temps violent les properes hores.
Moltíssimes gràcies, Cèlia. Són les 10 i 35 minuts.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
El govern espanyol decretarà 3 dies de dol oficial per les víctimes de la Dana. A més, el Consell de Ministres declararà zona catastròfica a l'àrea afectada. Són conclusions de la reunió del comitè de crisi que s'ha fet aquest matí i en la qual ja hi havia el president Pedro Sánchez després del seu viatge a l'Índia. Des de Madrid, Toni Fortesa, bona nit.
Bona nit.
Des del govern segueixen cridant a la prudència i prometen ajudes per a la reconstrucció.
Així és, el president espanyol Pedro Sánchez ha demanat mantenir l'alerta a les comunitats on encara s'esperen episodis de la Dana i s'ha compromès a destinar tots els recursos que facin falta per reconstruir les zones més castigades pel temporal.
Sé que detrás de todos esos daños hay décadas de esfuerzo, proyectos vitales hoy sumidos en la más absoluta incertidumbre. Pero también os vamos a ayudar, con todos los recursos del Estado, si hace falta de la Unión Europea, para que podáis salir adelante, para que podáis reconstruir vuestros hogares y vuestras vidas lo antes posible.
Demà el president Sánchez es desplaçarà a València per tal d'avaluar la situació de la zona afectada pel pas de la Dana.
Per tant, demà Pedro Sánchez, que serà aquí, en aquesta ciutat on des d'on estem fent ara el Catalunya Nit, i aquesta tarda el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, s'ha desplaçat fins a Castella-La Manxa, on ha rebaixat el discurs contra el govern i ha fet una crida a la unitat.
Ho ha fet a la població de l'Etur, un dels punts més afectats de la comunitat. Feijóo ha comparegut al costat del president de Castella-La Manxa, el socialista Emiliano García Page, per avaluar els danys de la Dana. El líder popular ha promès unitat i solidaritat per part del seu partit.
Venimos a ofrecer colaboración institucional, compromiso político y unidad. Todos los presidentes de las comunidades autónomas del Partido Popular que no están afectados por la Dana están a disposición de aquellos presidentes que sí lo están.
Feijóo ha aparcat les crítiques a la gestió del govern de Pedro Sánchez després que aquest matí havia titllat l'actitud de l'executiu de menyspreable per no suspendre el ple del Congrés.
Mentrestant, continuen les tasques de rescat i reconstrucció i es disparen les crítiques a la gestió política dels dramàtics aiguats que està fent la Generalitat Valenciana. Diversos alcaldes de les zones més castigades denuncien falta d'informació i poca previsió, Martí Ferrero.
El govern del popular Carlos Mazón va activar l'alerta roja, la de situació de màxima emergència, fins a les 6 de la tarda d'ahir. Però a aquella mateixa hora hi havia municipis que patien el pic del fortíssim temporal. Ho denunciava a Catalunya Ràdio l'alcalde de l'Alcúdia, a la comarca de la Ribera Alta, Andreu Salom.
Un verdader despropòsit. No teníem cap comunicació de que el perill real de desbordament del riu Magre es produïra ahir a l'altura, en aquest cas, del meu poble, de l'Alcúdia.
Aquestes queixes ja han obert el debat sobre l'assumpció de responsabilitats polítiques. Des de l'oposició de Compromís, la diputada Àgueda Micó reclama a Amazon que entomi la seva responsabilitat.
Ayer, a las 9:30 de la noche, fue por primera vez el momento en que llegaron avisos a la gente afectada en las zonas. Por tanto, yo lo que le pediría al Partido Popular es que no fuera tan hipócrita muchas veces y que fuera más capaz de reconocer la responsabilidad que tiene.
Un drama que ha obert també una altra polèmica política.
Sí, i també amb Carlos Mazón com a protagonista. Una de les primeres mesures que va prendre quan va arribar al govern valencià de la mà de Vox va ser suprimir la unitat d'emergències que havia creat el seu predecessor, el socialista Ximo Puig, que justificava així aquella iniciativa en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
El que es tractava era de consolidar aquestes persones, que eren més de 1.000 persones, per a que estigueren tot l'any i que no només estigueren dedicades als incendis forestals, a la prevenció forestal, sinó sobretot que ja estigueren en una visió més ampla de l'emergència. No? El canvi climàtic ens ha de fer canviar les estratègies.
Avui els socialistes valencians han recordat i retret a Mazón que eliminés aquell organisme de coordinació dels cossos d'emergència.
Falten 20 minuts per les 11, volem posar-hi ara una mica de reflexió i per això parlem amb Manola Brunet, que és catedràtica de climatologia de la Universitat Rovira i Virgili i directora del Centre de Canvi Climàtic de la mateixa universitat. Professora Brunet, bona nit.
Hola, bona nit, Manel.
Bona nit a vostè, que és professora de canvi climàtic. La primera que li pregunto ja és aquesta, si aquesta dana podem dir que és una de les conseqüències o si és un producte directe del canvi climàtic.
A veure, producte directe no. Les danes són un fenomen, malauradament, diguem-ne que encara que siguin poc freqüents, no és un fenomen anòmal en tota la façana mediterrània de la península Ibèrica. El que probablement sí és altament possible que el canvi climàtic hagi intensificat aquesta dana. Estem veient que aquestes situacions que abans s'anomenaven gotes fredes, doncs abans es produïen amb freqüències molt més altes que l'actualitat. Mentre que podíem esperar danes com la que es va produir el 1982 amb la pantanada de Tous, o el 87, doncs ara les trobem cada vegada més d'una manera més freqüent. Els seus períodes de retorn són més elevats. La darrera la vam tenir en el 19, però no ha tingut res a veure amb aquesta, amb la severitat i l'intensitat d'aquesta dana.
Canvien les freqüències i són també cada vegada més virulentes les danes?
Doncs sí, sembla que tenen efectes més destructius que el que tenien abans. Si comparem, per exemple, la dana del 82, que es podria semblar a aquesta dana actual, en la que s'estan recollint registres similars als que es van recollir llavors en el 82, a més, afegint-li la ruptura del pantà de Tous, que va agreujar notablement, doncs els morts que va causar la dana del 82 van ser 40. I ara ja estem parlant quasi bé d'un centenar de morts. I això tan sols parlant amb vides humanes. Si estem parlant amb les imatges que estem veient, que amb això els mitjans ho esteu cobrint força bé, doncs dels desastres en habitatges, les cases que se'ls han portat a l'aigua, els cotxes destrossats, etc., els negocis perduts, etc., doncs sembla que, evidentment, és aquesta dana molt més destructiva que la del 19, que la del 82, etc.
Clar, del 19 cap aquí, doncs, són 5 anys. No sé si ara es pot... Exacte, no sé si es pot preveure que d'aquí 5, 6, 7, el que sigui, n'hi haurà un altre. Què hauríem de fer perquè, vostè ho deia, la façana mediterrània, que és potser la zona més vulnerable a aquests fenòmens meteorològics, perquè la següent no faci tan mal?
Doncs, per una banda, perquè aquestes situacions no es tornin a repetir amb aquesta freqüència i amb aquesta virulència, l'única solució és la mitigació del canvi climàtic, que és a dir, la reducció en les emissions de gasos d'efecte hivernacle. Però això no ho estem fent. Els responsables, les grans corporacions, les grans entitats financeres, els governs que històricament, o dels països que històricament han estat responsables de les emissions de gasos amb efecte hivernacle, de diòxid de carboni, entre d'altres, estan fent mesures timorates, ho deixen tot a la població. I en aquest sentit, el que hem de fer és adoptar estratègies, mesures d'adaptació. La situació dantesca, per dir-ho d'alguna manera, que s'ha produït, té molta relació amb com s'està impermeabilitzant el terreny, en com s'està construint els llocs que són lleres naturals d'evacuació de tormenta, de tempestes com aquesta que sempre han passat en el passat. I, per tant, seria una planificació territorial i, en aquest sentit, els polítics locals, autonòmics i, per suposats, nacionals, doncs tindrien que prendre mesures d'evitar que es tornés que es construís, es continués construint en zones inundables, que prendre mesures per permeabilitzar, diguem-ne, les ciutats, i en aquest sentit, doncs, com a persones, crec que poc podem fer, que això ho tenen més a la mà, sobretot les estratègies d'adaptació, als governs autonòmics, als governs municipals o al govern central.
Vostè ha estat la primera dona a presidir la Comissió Internacional de la Climatologia de l'Organització Meteorològica Mundial i com a membre d'aquesta organització, també ho feia ara, els científics fa temps que alerteu que això ens pot passar, que anirem de sequeres més extremes a pluges també que faran més mal. No sé si intentant buscar, si és que es pot buscar alguna lliçó per aprendre d'aquesta tragèdia que estem vivint ara, és que tots ens conscienciem que això va de debò i que s'apliquin les mesures que calgui, perquè hi van vides, hi van angoixes, hi van molts milions d'euros en reparació, molts esforços. Què és el que s'hauria de fer definitivament? És a dir, de vegades veiem que un terratrèmol de la mateixa intensitat al Japó causa una sèrie de danys i veiem el Marroc i molts més, no? Si diem nosaltres que la façana mediterrània és vulnerable i que tenim construccions a zones que sabem que són inundables, a partir d'aquí què s'ha de fer? És a dir, si jugar amb que això ens passarà i, per tant, quan hi hagi un avís tothom a casa el dia anterior i que com a mínim se'n vagin els cotxes però no mori ningú, o si realment hem de dir aquí on esteu vivint, senyors i senyores, això s'ha de desmuntar i anar a viure a una altra banda.
Doncs és que estic completament d'acord amb el resum que has fet. I realment la solució no és senzilla. Podria, les dues propostes que tu mateix estàs fent, podrien ser part o s'haurien de prendre com a mesures. Evidentment, millorar els serveis d'emergència civil, la coordinació d'aquests serveis, perquè, en definitiva, des del camp de la meteorologia, de la climatologia, el que podem és alertar, a dir, ei, ull, que això està venint o que això pot passar, etc. Però hi ha altres afectacions, que són els impactes, que això ja els hi correspon a altres entitats, altres serveis, com els serveis d'emergència. Una bona manera, davant d'una millorada informació a la població, doncs, és fer cas al que t'estan dient per el telèfon o per la televisió o per la ràdio i no posar-te en perill. Amb això evitaríem les morts. No evitaríem les destrosses en les propietats i amb les edificacions i amb els negocis, etc. Però com a mínim reduiríem l'impacte en vides humanes, que això és prou important. Regular des dels governs municipals i des dels governs autonòmics l'ús del territori. I en aquest sentit, la planificació urbana i la planificació territorial hauria de ser, amb les seves tècniques, un dels aspectes que els municipis, els ajuntaments, els governs de la Generalitat, els governs autonòmics o el govern central haurien de tenir en compte.
Doncs feina per tothom aquí. Moltíssimes gràcies, Manola Brunet, per atendre'ns en directe al Catalunya Nit. Una abraçada.
Una abraçada, gràcies, Manel. Bona nit.
Bona nit. Queden 11 minuts per arribar a les 11. Fem una pausa publicitària i tornem de seguida en directe des de València, des d'on estem fent aquest programa especial explicant les conseqüències d'aquest temporal devastador que ha fet 95 víctimes mortals i és un balanç encara provisional.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT. Les carteres Master van néixer fa 5 anys per viatjar amb tu fins als teus objectius financers. Avui, més de 300.000 clients viatgen amb nosaltres i som líders en gestió delegada de fons. Suma't al viatge. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. Des de 6.000 euros. Exclusives per a clients assessorats de banca privada i banca Premier. Inversió subjecta a fluctuacions de manera que es poden produir pèrdues.
Amb el cacau seleccionat en origen com ara el Perú, el Congo o Nicaragua, Blanchard elabora la xocolata artesanalment a Barcelona des del 1954. Receptes amb un alt contingut en cacau, acompanyades només dels ingredients justos i necessaris. Descobreix l'essència de cada cacau i transporta't a l'origen. Blanchard. Cacau naturalment.
Vols que el català arribi a tothom? Òmnium Cultural presenta el Vincles, un projecte perquè qualsevol persona que vulgui saber català tingui algú per aprendre'l. El Vincles són trobades informals entre catalanoparlants i persones que volen practicar el català. Comparteix la llengua fent vincles amb els teus veïns. Inscriu-te al Vincles, vincles.omnium.cat.
Amb David Caravent crearem l'himne del 125è aniversari del Barça. El nou clam.
La idea era fer una cosa molt col·lectiva, on hi participin diferents veus, diferents aproximacions a la música.
Després de Catalunya, evidentment, el país que més lletres han enviat són els Estats Units. Com t'imagines un cant del 125 aniversari?
Amor, passió, paraules que no podrien faltar.
Ja et fes la tàctica, xaval. Però... aquesta pregunta te l'estalvies.
El nou clam. Dijous a la nit, a la plataforma 3CAT i a TV3, després del Polònia.
L'Agència Catalana de Notícies i 3CAT us ofereixen el primer programa de Catalunya Ràdio totalment en anglès.
Feeling the Sync.
El podcast en anglès sobre l'actualitat social catalana. Tot el que projecta Catalunya al món.
We dedicate an episode of Filling the Sync to medicinal marijuana. Visiting the first cannabis farm in Catalonia with an official license to cultivate crops for pharmaceutical use.
Feeling the Sync, amb Beth Cohen. Cada dissabte a l'app web de Catalunya Ràdio. I també disponible a la plataforma 3CAT. Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Set minuts i mig i seran les 11 de la nit. Seguim en directe amb aquesta programació especial de tot Catalunya Ràdio, seguint les conseqüències del temporal d'Anna. A Catalunya, el govern descarta apujar el nivell d'alerta del pla Inuncat i rebaixa l'impacte del fenomen al país. El president Illa ha traslladat un missatge de condol i solidaritat del poble català cap a les zones més afectades. Àlex Giral Robert.
Sí, en una declaració institucional, Salvador Illa ha demanat mantenir la precaució a Catalunya malgrat tot, i s'ha tornat a dirigir el País Valencià, Castella-La Manxa i Andalusia.
El nostre sentit condol a les famílies i amics que han perdut un ésser estimat. Todo el afecto y la solidaridad de Catalunya, del gobierno y del conjunto de la sociedad catalana.
Tot i la petició de seny, el govern no preveu mesures extraordinàries per a les pròximes hores. Ho ha dit Núria Parlon, consellera d'Interior, a la sortida de la segona reunió del Comitè de Seguiment de la Dana.
Les prediccions que ara tenim no ens fan pensar que ens haguem de protegir davant d'una inundació com el que ha succeït, malauradament, a València. El que vol dir, doncs, que a priori, si plou, doncs anem amb el paraigües, botes d'aigües la canalla, anem a l'escola.
però diu que seguiran de molt a prop, sobretot, la situació a les Terres de l'Ebre.
L'única preocupació que ara mateix tenim és la zona de ports, que és on s'acumula més aigua, i hem d'intentar doncs, que tingui les menors afectacions possibles.
Segons dades d'Interior, els cossos d'emergència han fet un centenar d'actuacions derivades del temporal. Parlon també ha concretat que per ara cap de les zones més afectades ha fet ús dels mitjans i professionals que la Generalitat els ha posat a disposició, una vintena de treballadors d'emergències i diversos helicòpters. Demà a les 12 del migdia, el Govern, el Parlament i l'Ajuntament de Barcelona han convocat un minut de silenci a la plaça Sant Jaume.
Durant tot el dia hem estat molt pendents dels efectes del temporal a Catalunya. Fins a 8:45 del vespre, el telèfon d'emergència 112 ha rebut un total de 313 trucades relacionades amb aquest episodi de pluges. La majoria provenen de la comarca del Barcelonès, seguida del Vallès Occidental i el Baix Llobregat.
El pla Inuncat continua activat, però el govern descarta el nivell alt d'emergència per inundacions, ja que fins ara les pluges no han causat danys greus. Tot i així, l'atenció està posada en les Terres de l'Ebre per l'avís del Meteocat per temps violent a la zona en les properes hores. Des de les 7 del matí, els bombers han rebut 115 avisos per serveis relacionats amb el temporal, tampoc cap de greu. La majoria han estat per caiguda d'arbres o branques o per elements de façanes que perillaven de caure. Ja de cara a demà, coincidint amb l'operació sortida del pont de Tots Sants, Montse Font, cap del Servei de Gestió d'Emergències de la Generalitat, ha dit a Catalunya Informació que cal evitar els desplaçaments cap al País Valencià pel mal estat de les carreteres i l'acumulació de tràilers i camions.
Hi ha una afectació molt important a tot el que és el País Valencià, tant amb carreteres com amb trens, i per tant els desplaçaments cap allà no són gens aconsellables. S'ha parlat amb el govern francès i s'està desviant tot el que són trànsits de camions per la A2, precisament perquè no baixin ja per la P7, perquè està tallada a l'alçada de València.
Protecció Civil també demana de forma general que no s'aparquin cotxes en guals, rieres o zones inundables.
Continuem repassant l'actualitat d'aquests aiguats en directe des de València i el nostre editor Manel Elias. La zona pel que fa a Catalunya que està més en alerta per les pluges al país són les Terres de l'Ebre. En aquest punt, a partir de mitja tarda, les pluges han anat a més. En municipis com Mas de Barberans han superat els 100 litres acumulats durant tot el dia d'avui. Fins ara, les úniques conseqüències que hi ha són materials, tot i que els barrancs baixen amb força. Anem a Tortosa, Jordi Barranca.
De 6 a 8, una tromba d'aigua ha caigut focalitzada al municipi del Mas de Barberans a l'interior del Montsià. Des de mitja tarda, el barranc de la Galera ha començat a baixar amb força, però la situació no s'ha descontrolat en cap moment. Els desperfectes que hi ha són bàsicament materials. Daniela Lleixant és l'alcaldessa.
Ha caigut un mur de pedra seca a la zona on hi ha un parc infantil, al costat mateix, i també a l'altre extrem de municipi, també un altre marge de pedra seca, també ha caigut. Això ens passa, no? A vegades quan hi ha aiguats, estos marges baixen i avui molt n'han tocat dos en un dia.
La previsió és que l'aigua vagi baixant a mesura que avanci la nit i la matinada. Més al litoral, municipis com Alcanar, també la mateixa comarca, estan aixecant les reixes dels embornals per prevenir aiguats com els dels últims anys. De fet, si aquests nivells d'aigua van a més, això també servirà per comprovar si les obres que s'han fet en diversos punts per canalitzar barrancs ajuden o no a contenir els possibles danys.
Mentrestant, la tempesta d'avui també ha provocat diversos efectes a la capital catalana i a les comarques barcelonines. David, Àngela, bona nit.
Hola, bona nit. A la ciutat de Barcelona, les zones més afectades per l'aiguat han sigut Horta, Guinardó, Les Glòries i zones puntuals de Nou Barris, on s'hi han acumulat puntualment fins a 40 litres en molt poca estona, o el Carmel, que ha marcat el màxim de precipitació amb 61 litres. Els bombers no han hagut de fer sortides destacables. La capital ha estat en alerta 2 hores per insuficiència en el drenatge del clavegueram. Al Baix Llobregat s'advertia d'un risc molt alt amb la possibilitat de pedregades, esclafits i tornados que de moment no han aparegut. Sí que hi ha hagut fort onatge a les platges del litoral central. Badalona ha aprofitat prohibit les activitats nàutiques. D'altra banda, l'Ajuntament de Gavà, per exemple, ha tancat a la tarda totes les instal·lacions municipals, com ara escoles públiques, casals, biblioteques o pavellons esportius, i ha suspès les activitats extraescolars. De fet, molts municipis han tancat els parcs i han suspès les activitats a l'aire lliure. Protecció Civil ha demanat molta precaució perquè el riu Llobregat ha augmentat força el seu cabal. Ha passat dels 8 fins als 181 metres cúbics per segon en determinats punts del seu recorregut, com a Sant Joan d'Espí. El Besòs també ha augmentat significativament el seu cabal i en alguns trams l'aigua ha començat a negar el parc fluvial, que ha estat pràcticament tancat durant tot el dia. D'altra banda, l'aeroport del Prat ha operat amb normalitat, tot i que la tempesta ha obligat els controladors a fer regulacions del trànsit aeri. Segons fonts de l'aeroport, no hi ha hagut cancel·lacions, però des de la torre de control han hagut d'espaiar les maniobres dels avions, i això sí que ha reduït la capacitat de moviments per hora i ha provocat algun retard poc significatiu.
La connexió per tren amb aquesta ciutat des d'on estem fent el programa, des de València, ha quedat fora de servei. No es pot arribar a la capital del País Valencià per alta velocitat ni mitjana distància, ni des de Barcelona, ni Madrid, ni Saragossa, i les rodalies tampoc funcionen. Carme Montero, bona nit.
Bona nit.
La Dana ha malmès infraestructures i això ha afectat de ple les connexions per carretera i tren. Com estarà la situació?
Doncs mira, Manel,